premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
240-00240.
Sèrie
22-022.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tubiràs.
Ja tornem a ser aquí. Tenia la paraula Ferran Martínez. No ha passat res. Com... Bé, sí, han passat moltes coses, la publicitat, visca la publicitat. Però a part d'això, Ferran Martínez.
Mira, jo ara, abans del que deia el Joan, que en part considero que té raó en moltes coses, de que, ostres, ara has passat aquest dol post-Messi, es pot acabar també la relació amb el Barça bé, però jo, que sóc un romàntic, el Joan no ho és tant, sí que m'agradaria veure aquest The Last Dance de Messi al Barça.
No, si ens agradaria a tots, la qüestió és saber quin impacte té el projecte.
No, és que jo crec que és un impacte, ara mateix necessites un impacte econòmic. Necessites un impacte sobretot econòmic. I Messi, la marca Messi, el binomi marca Barça-Messi,
sí.
Funciona. Està demostrat que funciona. Molt millor que Messi per una banda
segur.
I Barça per l'altra. Per tant, a tots dos els interessa acabar doncs, junts i acabar bé, perquè Messi marxarà, com deia la Marta, que tornarà a marxar, i jo crec que no serà un dol, perquè tots assumíem que aquesta relació, o sigui, professional o futbolística, del Messi jugador s'acabaria tard o d'hora. Ara no et diré que és com que ho has deixat i tens una aventura com un reencuentro, no, perquè o sigui, és diferent, perquè jo crec que Messi torna, fa l'any per acabar bé, i ja sabíem que s'acabaria i se'n pot anar a Miami 2 anys o a Aràbia on vulgui, però després tornarà al club com ambaixador, com en un càrrec més institucional, i ell seguirà vivint aquí, etcètera, etcètera. O sigui que jo crec que ara al Barça i a Messi els interessa
Sí, ara mateix estem fent proves de so fora amb Rosalía, estàvem sentint una miqueta de Rosalía, el Ferran sentia a Rosalía i tot, imagina't. Sí.
No, doncs que el binomi aquest interessa a uns i a altres. I pot funcionar, sobretot l'any que marxes a Montjuïc, i després, veient a Messi en aquest context de quatre migcampistes, potser sí que...
El veus amb els quatre.
Que el pot encaixar.
I aquí treus?
Jo no sé... segurament el sacrificat a dia d'avui seria Gavi d'entrada.
Aquesta és la gran arrava, per mi.
No, per mi no.
Un dels jugadors amb més projecció del futbol mundial, Gavi.
Busquets.
Ara.
O Busquets, perquè ja tens el perfil aquest de Jong, però jo...
Però clar, de Jong sol, de mig centre, no funciona.
És que jo veig que Busquets, que és tan determinant encara en quant a equilibri de joc, és tan important per Xavi per mantenir aquest estil que s'ha posat en dubte tants divendres en aquesta tertúlia.
Molt bé.
Jo crec que és... Busquets segueix sent vital, i en canvi Gavi, que és un futbolista més anàrquic o més modern, també, que segurament al Barça li anirà molt bé en el futur, és un jugador jove que anirà entrant segur, igual que Iniesta va haver moltes vegades entrar a les segones parts. Jo no crec que trunqui la progressió de Gavi en l'arribada de Messi, al revés, crec que Gavi es pot beneficiar de jugar amb Messi, que no ha pogut jugar.
Jo en aquest futbol actual, perdona, que parli
l'any,
ja no va parlar.
Sí.
No, abans estàvem comentant de si futbolísticament valia la pena o no fer tornar Messi. Jo crec que és una pregunta que sempre ha de tenir un sí com a resposta. És el ve de ser campió del món aquest any, és el jugador que més ha donat al Barça a nivell futbolístic i a nivell també econòmic, i no només interessaria al Barça, jo crec que econòmicament tornés Messi, sinó també a la Lliga. Al final és una competició que s'ha devaluat moltíssim els últims anys, que també al Cas Negre li afecta com a competició, i jo crec que són més d'una que estan més a favor que en contra de que Messi pugui tornar a la Lliga Espanyola, i entre ells també incloc el Real Madrid, perquè al final Florentino sap que el Real Madrid el valor que té el club es calcula en funció del valor que té també el Barça, que és el seu màxim rival. Llavors, evidentment, seria una proposta molt interessant. Evidentment, s'haurien de fer sacrificis a nivell futbolístic. Jo crec que val la pena, que seria una proposta, evidentment, superinteressant en aquest sentit, Però sí que és cert que després veus això, Gavi, què fas amb Gavi? Un jugador que està progressant, llavors que podria començar a tenir aquests problemes que estàvem parlant a nivell psicològic, de que el trenquis a nivell mental en el millor moment de la seva carrera, en el millor moment amb el Barça, ostres, no sé. I també la sensació una mica de que, diguem, bueno, pues sacrificant a Busquets, pues que potser també el futur de Busquets està una mica lligat al que faci Messi, és a dir, si, jo crec que també s'està esperant a veure si Messi torna o no al Barça per saber si ell se'n va a l'Inter de Miami o no, si es queda al Barça o no.
I és a dir, un escenari de tornar Messi i marxar Busquets és un escenari improbable, en aquest sentit.
Jo crec que sí.
Busquets està pendent de què faci Messi per decidir.
Per això,
no,
per això.
Abans parlàvem, no?, o ens explicàvem que havíem de tenir sempre en compte molts factors i condicions del jugador, no només l'aspecte tècnic, que òbviament és indiscutible, sí. el talent i el potencial de Messi, el nivell, no el descobrirem ara, però és que jo crec que s'han de fer molts equilibris futbolístics per encaixar a Messi. I en un Barça que crec que està intentant tornar a ser competitiu a Europa, i crec que ara està lluny de ser-ho, amb Messi no crec que ho pugui ser.
Perquè si haguessis de treure un, tu qui trauries, Laia?
Clar, jo trauria De Jong, però també arriba allà un punt que veus el que estan pencant als quatre migcampistes, Busquets inclòs, i et sap greu treure'n algun, perquè des del president d'aquesta temporada són uns jugadors que estan funcionant. També és cert que estan pencant més al compte, o sigui, Pedri al final es trenca tan constantment perquè està corrent més del que hauria de córrer.
Però quan si torna Messi, algú s'ha de treure. No, aquí és on rau el debat.
I si torna Messi, agafant-li el guant al Joan, que parla dels equilibris futbolístics, també condiciona molt, per exemple, el tipus de pressió que fas, com de solidari és l'equip, com les peces s'equilibren entre elles. Messi sempre ha necessitat jugadors que s'han sacrificat i que han vist reduïdes les seves virtuts perquè Messi pogués brillar i per exemple, doncs, anar a robar pilotes, a fer-los una mica d'escudero, diguem, entre cometes. Rakitic se'n va fer un tip. De Jong mateix també va haver de fer-ho, etcètera, etcètera. Aleshores, jo crec que, evidentment, no cal ni que entri a valorar les virtuts que té Messi, les qualitats que té Messi, perquè és un privilegiat i és el millor futbolista que haurem vist a les nostres vides fins que ens morim probablement, però també has de compensar el que ell et genera i el que et pot restar, que tu ara estàs fent bé en un camí futbolístic d'evolució, que a Xavi li està costant molt, que està picant molta pedra perquè els jugadors interioritzin certs conceptes, i ara encaixar Messi en aquest ecosistema amb tot el que això comporta és una mica forat negre.
Jo crec que dues coses. Una, estem parlant de que només ve una temporada de Messi,
si sí.
Jo no descartaria que fossin dues, i després jo crec que estem dient de que quin és el gran perjudicat, si Gavi, De Jong, tampoc descartaria que fos Lewandowski.
Aquest és l'altre maló que s'hauria d'obrir també,
i que el poso aquí sobre la taula. Editor d'aquest programa.
No, és que realment m'has fet pensar en una possibilitat que són més o menys
de la mateixa quinta, 87-88.
Que no contemplava, però vaja. Jo no sé si, tenint en compte la manera de jugar actual del Barça, aquesta manera, d'aquestes substitucions, seria possible. Pel perfil de jugador que ara mateix és Messi.
A veure, mira...
Tàcticament em refereixo, eh?
Tàcticament, Argentina, per exemple, juga amb un nou pur, que és Julián Álvarez, que aquí pel Barça no servia pràcticament, no era massa barat.
Val.
I crec que en el Barça es podria adaptar, però és que Lewandowski i Julián Álvarez són dos davantercentres molt diferents. I per tant, en l'ecosistema del Barça, en el context de futbol que veiem aquí, jo veig més un Messi de nou que vagi caminant o que faci ell la primera pressió aquella que, bueno...
Sí, per fer-la d'alguna manera.
Està d'alguna manera,
però,
i després treballen tots els altres.
Però fixa't que avui dia la gran majoria d'equips a Europa és que no poden jugar amb un nou que no pressiona. Per més, i Messi decidirà el 95% dels partits de la Lliga Espanyola,
no,
segur.
Però, Joan,
i molts
sí, ok, no pots, però és que tampoc pots permetre't un interior que no treballi.
Jo crec que et pots permetre un.
No, un interior que no treballi, en el futbol actual, però, crec jo, que, perquè descompenses l'equip absolutament.
Però aquí, a veure, aquí el que t'han de treballar són els que juguin en banda, el davanter centre t'ha d'ajudar a la sortida de pilota, que ja ho fa el Lewandowski. Jo crec que tu et pots permetre un jugador que no es deixi la pell en defensa, sempre i quan et dongui màgia en atac. I no ens enganyem, ens hem menjat uns pestinyos aquest any del Barça, 0-1, 1-0, 0-1, 1-0,
i lo que te rondaré.
No, però vull dir que és veritat que el Barça darrere ha après a defensar,
sí,
i també perquè s'ha deixat una pasta en defenses bons, com el Koundé,
i prou.
No. Christensen, sense la pasta, però és un bon...
Christensen, aquest va arribar lliure, ¿vale? Però tens el Koundé, que, joder,
sí, va ser sí, 60 sí, quilos. Sí, sí.
El Ter Stegen ha recuperat la forma, que tenia un genoll a la virulé, i ara...
Ho para tot, sí, sí.
I és veritat, i amb el tupé sembla que li dona força, com a Sansón. Sí. Estic jo per posar-me, també. Però vull dir, que el Barça...
És com un coixí,
Però
t'ho aguantes
bé.
Ja, bueno, no, tinc una pista d'aterratge brutal. Però,
ara que el Barça
defensa bé, Gavi també ha ajudat molt en això, perquè Gavi és una bèstia, per mi Gavi és insubstituïble, doncs, què pots permetre? Tu veus que Messi... O sigui, tu veus que Pedri i Gavi s'entenien bé amb Lewandowski? Aquelles parets...
Jo crec que Pedri sí. Gavi, no tant. És que jo
Gavi
crec...
també.
Ara,
jo crec que Gavi també.
Una opinió que segurament és molt impopular...
Doncs Messi amb Lewandowski, si supera la pelusilla que tenen, perquè tenen una pelusilla forta,
sí,
no ens enganyem... es podien entendre.
Sí, clar.
Que tenen una pelusa forta,
Sí, sí.
Bueno, també...
Allò, el rotllo aquest de no, que no es van fer amics al Mundial... No. El careto del Messi no era de fer-te amics,
Neymar al principi també hi havia certa pelusa i van...
La pelusilla aquesta al final és relativa, si s'acaben entenent.
Sí.
Jo crec que si ell ve, sap que el Lewandowski és el davanter centre del Barça, i millor que està el Lewandowski que un altre.
Sí, però si ell ve... Perdona, Ferran, si ell ve... La qüestió és saber en quina jerarquia ve.
No hi ha debat.
És que continua sent que, el millor jugador de l'equip.
El debat el podem tenir nosaltres aquí, però el club ha de fer l'esforç.
O sigui, acabes de dir, ve un jugador a ser el millor jugador de l'equip. Per tant, un futbolista que va ser el millor jugador de l'equip a ser millor que tots els que hi ha ara, quin debat hi ha? No n'hi ha cap.
Però és perquè és un esport col·lectiu, Ferran. No juga només ell. I a més, una altra cosa que dèiem abans, perdó,
Però tu creus que Messi no et millora l'equip, Tu creus que Messi no et millora l'equip?
En algunes coses sí, i en altres no.
En quines no?
En quines no?
Doncs, per exemple, amb el tema de la pressió i el que dèiem abans.
Jo crec que Messi es veu jugant en el lloc... Digue això de Lewandowski, però jo crec que Messi es veu jugant a dalt. En aquest Barça de Xavi, amb la pressió que feu, jo crec que Messi, amb la pressió que fan, s'inflaria de fer gols, etcètera, etcètera. Tinc aquesta sensació. I el que deia abans de Gavi... crec que és un jugador que encara és boníssim, és molt bo, és molt intens, és molt jove i té molt potencial, però encara té molt recorregut per seguir creixent. La gran sort de Gavi és que no té sostre, i per tant, ara mateix, mola molt veure Gavi fotent el cap allà a terra, però crec que és més una imatge de highlights o viral que no futbolístic.
Jo discrepo, li fot una intensitat a l'equip que... Escolta, i et diré una altra cosa, perdó, una evolució. El Xavi volia jugar sempre en tres puntes. L'evolució l'ha fet jugar amb quatre.
Sí.
Amb quatre migcampistes, que un d'ells pot jugar a la posició d'extrem.
I quin és? Quin és el migcampista que juga a la posició d'extrem?
Gavi.
Vale. Mm. Per què?
Gavi.
Perquè tàcticament és el que menja desconvença
l'equip. Però jo el que et vull dir és que igual que no li agradava jugar amb quatre mitjos, li agradava més jugar amb tres puntes, la realitat l'ha portat a jugar amb quatre mitjos. I no ha passat res i guanyarà la Lliga així. Doncs ell, que no veu a Frenkie de Jong jugant de pivote, allò com es diu, posicional, per què? Perquè li agraden jugadors més acadèmics, com el Busquets i tal, doncs igual la realitat, la vida, et porta a dir, escolta, el Busi, que no estarà per jugar-ho tot, doncs poso el Frenkie de Jong amb un altre al seu costat per treure la pilota.
Mm-hmm.
Com estan fent ara, que jo veig molt per dir que està Busi i De Jong en paral·lel i baixa a ajudar a trobar la pilota. I no s'ha mort ningú al Camp Nou per això. I la gent surt d'allà i encara que sigui 0-1 està contenta.
Sí.
I també hi ha una cosa que no hem explorat, que és que al final Lewandowski venia amb un rol també d'intentar ser la transició entre els jugadors joves i una jugador veterà, d'alguna manera. Un rol que jo no tinc tan clar que hagi acabat realment complint. I jo, en aquest sentit, és el rol que s'esperava que tingués Messi, i si tornés Messi, en aquest sentit estic d'acord amb el Ferran, que potser el més damnificat podria ser Lewandowski, perquè si tens també a Gavi que et pot jugar com a extrem, pots mantenir els quatre migcampistes i tenir allà Messi que podria estorbar si jugar com està acostumat a jugar sí. amb el Barça, però si el col·loques més en punta, igual no. I no sé, jo però... estic d'acord amb que si ve un jugador a ser millor és que no...
Però, també, però jo el que veig és que hi ha un hàndicap que té l'equip, que és que té poc gol. Home, el que té més gol no el traurem, perquè el Messi continua tenint molta màgia i estic a favor de que torni. Però Messi ha perdut gol.
I perdrà gol. I Lewandowski gol. 2023?
També. Però vull dir que si el Lewandowski, que ha perdut una mica de gol, i el Messi, que ha perdut una mica de gol, si treus a un bunt, qui fa els gols?
Sí, no sé
Messi
si
no farà...
Dembélé quan torni.
Jo no sé si
Messi no farà 30-35 gols.
Sincerament, he de veure estadístiques, però no tinc clar que Messi... L'he vist en directe, i quan l'hem seguit tots al Mundial, jo no he vist un Messi que hagi perdut molt gol. En els moments importants ha aparegut Messi.
Messi en la Lliga va fer 50 gols.
Sí, home,
sí, clar, des d'aquesta perspectiva.
Sí, però, sí, clar, aquesta perspectiva, però... sí. I un moment, el tema de Lewandowski, que deia l'Aia, que em sembla molt interessant. Lewandowski, Xavi destaca com ha encaixat aquí, perquè l'equip, el vestidor necessitava aquesta figura. Lewandowski ha encaixat aquí molt bé i molt fàcil, doncs perquè ha arribat aquí amb certa àurea de crac, de número mundial, d'una jerarquia...
Sí.
Però és que només cal recordar la presentació amb la porta totalment eufòric, cridant a la grada. Vull dir,
no, és que ho és, és que ho és. No, si no estic...
Davanter top.
No, és un davanter top, que crec que sempre ha tingut aquest rol en tots els equips on ha estat. Si ve Messi, Lewandowski haurà d'assumir tenir un altre rol
aquesta
que mai ha tingut en cap equip ni en cap selecció.
Sí, sí.
Pues clar, és que estem parlant de que rol i que Messi hagi d'assumir un altre rol, potser, i que Lewandowski hagi d'assumir... És que jo crec que són coses gairebé...
No, Messi... Mira, Joan, perdona, el detall, sí, però sí. Messi ja ha viscut una mica aquest... quan va venir Neymar, quan va estar amb Suárez, Messi no ha sigut un davanter tampoc. A vegades, bueno, sí que ha estat en etapes egoista, però a l'hora de jugar, de quan s'ha entès amb un altre company, ha estat generós.
No, però jo no em refereixo a dins del terreny de joc, sinó a l'estatus que ell té a dins del vestidor.
Sí, però perquè Neymar i Suárez van assumir un altre rol que anteriorment no tenien. Clar. Jo no sé si Lewandowski serà capaç d'acceptar aquest rol que no ha viscut mai i que amb 30 i pico d'anys i ara vindrà aquest aquí...
Sí, si no l'accepta, tu, que s'hi posi fulles, tu. És que és Messi. Ja, és que...
Sí.
I el mateix Messi ja també s'ha acostumat, perquè està en un club que ha apostat per Mbappé,
sí.
I li ha donat tot a Mbappé, i li ha pagat un pastó a Mbappé, i l'ha convertit en el gran líder d'aquell equip. I el Messi, de moment...
Clar, però, és el que anava a dir.
Li dona pilotes a Mbappé.
És el que anava a dir, que precisament que Messi al Paris Saint-Germain jo no tinc tan clar que ja tingui el rol que tenia el Barça. De fet, ho discrepo bastant. És veritat, i aquí confesso que no he vist molts partits de Messi al PSG, perquè és com veure la teva exparella anant de la madona més guapa, saps? És allò que dius, no tinc ganes de veure-ho. Però, cert que jo crec que no...
Va fer mal, lo de Messi.
I a mi encara em fa mal, la veritat.
Lo de Messi.
A mi encara em fa mal. Jo, si puc evitar-ho, no ho miro, la veritat. A Champions és un altre tema, però... Ostres, no sé, és una cosa que dius... Creus que realment té Messi el mateix poder al vestuari que tenia el Barça? Jo crec que no, i jo crec que aquesta cura entre cometes d'humilitat li vindrà bé per tornar, una possible tornada.
Seria Messi... molt interessant la tornada, perquè hi ha unes relacions al vestidor.
Sí,
seria
molt guapa. Sí.
Amb el porter també estaria bé.
El reencuentro.
Sí.
Messi idealitzada. Jo tinc amb Messi una mica una relació com d'ex i un dol que molt com de que ho deixes amb una parella.
Sí.
He viscut la relació.
Sí, molt profund.
No, sí, una cosa que deia el Fernando de no, que és Messi que s'hi posin fulles. Jo crec que des d'aquí ho podem pensar, però la realitat no és aquesta, i jo m'imagino que...
Sí, però vull dir...
No, però espera, però
vull
per exemple,
dir que és Lewandowski que porta aquí no arriba
sí,
ni un any.
Sí, però prefereixo que arriba Messi, juga Messi, hi haurà companys que s'hauran de multiplicar per aquests equilibris que estàvem explicant ara, i tu arribes al mes de març i aquesta gent està cremada, encara que tingui a Messi a l'equip... Si s'han hagut... I això passa en el món del futbol i passa a molts equips. Sí, encara que sigui Messi, aquests equilibris que tu has de fer i aquests sobreesforços que has hagut de fer quan tu ja tens unes rutines i unes dinàmiques de joc que funcionen bastant bé i que estàs evolucionant, ostres, haver-ho de canviar tot.
Li tenim... Estem molt pendents de segons qui, eh? Estem molt pendents de que algú es cremi i tal. Escolta, tu...
Però són jugadors que t'estan funcionant i que no t'interessa que es cremin.
Sí, però diu una cosa, per segons qui jugar Messi és un premi, eh?
Però és que precisament per això jo crec que el club no li concediria a Messi els privilegis que podia tenir abans i del que ha pogut pecar el club anteriorment, perquè saben que Messi no està al futur.
Però realment veieu a la porta.
Jo discrepo.
No, però oblidem una figura aquí molt important. Oblidem una figura molt important, que és l'entrenador, que ha sigut company de Messi, que és amic de Messi.
Doncs precisament.
I suposo que abans de que vingués haurien parlat una mica.
Sí, sí.
I li hauria dit...
Hem anat
després la realitat es compleix o no es compleix. Però suposo que quan ve aquí abans de venir el Xavi li ha dit, Leo,
sí. Les coses aniran així.
M'has d'ajudar, ens hem d'ajudar, això hauria d'anar per aquest camí. Ara, després arriba el moment i l'altre fa potser el que vol. Però com a mínim tindrà compromís.
No, i que a Messi, Xavi és una figura que respecta i ha respectat sempre durant tota la seva trajectòria.
També estem, vull dir, que hi ha el tema de la pasta pel mig, eh? No ens oblidem, que també a vegades sembla que...
No és un tema menor.
És un petit detall, per això. A veure, tindrem molt temps pel que veig de parlar a Messi, que veig que és un tema que apassiona i ja m'agrada. Però abans, un parell de detalls més que no són menors del Barça. La infermeria avui que s'omplen el compte enrere cap al clàssic del 5 d'abril.
Sí, el Barça ha informat avui que De Jong té una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta. No ha especificat quin pot ser el temps de baixa, però tractant-se d'una lesió i pel que sabem és dubte per poder jugar al clàssic del 5 d'abril. En canvi, encara no hi ha comunicat mèdic de Christensen perquè les proves li faran demà. El central va ser substituït ahir al quart d'hora de joc del Dinamarca-Finlàndia amb molèsties al bessó de la cama esquerra i ja vam explicar que el club assumien que s'havia trencat i que eren pessimistes de cara a recuperar-lo aviat. Per tant, recapitulant, resumint, ara com ara, ja sabem que el clàssic del 5 d'abril, si fem una gradació de més a menys greu, Pedri està totalment descartat, Dembélé i Christensen tenen extremadament difícil ser-hi i són dubte en menor grau De Jong i Araujo.
Molt bé. I Gavi torna a l'estatus de juvenil, la Lliga, això m'encanta. Ara es desinscriu també, està guai. Abans inscrivíem, ara també desinscrivim, Marta.
Veurem si ja és definitiu o no, perquè el transcurs de la pel·lícula continua. Era un pas administratiu lògic després que a principis de setmana el jutjat mercantil de Barcelona li donés la raó i desestimés la cautelar després que el Barça presentés la demanda fora de termini, cosa que el club blaurana continua negant que fos així. D'aquesta manera, en
doncs
aquests...
Jo crec que per molt que ho neguin, la van presentar fora de termini.
Sí, sí, és el que sembla i el que es percep.
Això
sí,
també
sí.
Entra poc i massa. Una cosa és que, perdona, Marta, una cosa és que puguis dir si una cosa és grisa o no, l'altra cosa és que puguis dir dilluns o dimarts. Vull dir, aquí no hi tutia, tampoc.
És així, però exposem totes les parts. D'aquesta manera, en aquests moments, Gavi té fitxa del juvenil, torna al contracte antic i recupera el dorsal 30. El Barça ja va explicar a principis de setmana, en conèixer la decisió del jutge, que presentaria un recurs davant l'audiència provincial. Té 20 dies per fer-ho. De moment encara no l'ha presentat i bueno, doncs veurem què passa des d'ara el 30 de juny, que és quan acaba el contracte de Gavi.
Doncs això és el que passa amb Gavi, que insistim, no és menor tampoc, però que vaja, que en qualsevol cas són d'aquests petits bolets que són tan entretinguts per tenir a l'actualitat del Barça. Un Barça que recordem en el clàssic va jugar amb Motomami a la samarreta i demà ho tornarà a fer. Sou de Motomami o no sou de Motomami? Ah, de Rosalia.
Sí.
Sí.
De Rosalia, de Motomami, de tot.
Sí. Val.
A més a més, és una mica com el Barça de Xavi, no? Que va dient, fa aquel estilo, fa aquel stylis, i després, com una mariposa me transforma, doncs jo crec que una
mira, que bé, aquí ho tenim tot, perfecte. Hola, Jaume Molló, bona nit.
Hola, bona nit.
Em veia ballar, ets de Rosalia, tu, Molló? Ja, yeah.
Sí.
Val. El clàssic demà
de
la Lliga femenina de futbol.
Sí, t'apassiona, eh?
M'agrada la de milionària.
Ah, sí, està bé. Ah, te la buscarà el Ferrus. A les Blaugrana, demà, Barça-Madrid. El partit els hi cau enmig d'aquests quarts de final de la Champions contra la Roma. Les blanques arriben en un dels pitjors moments de la temporada.
Sí, comencem pel Barça, que jugarà el tercer partit en 8 dies. Ve de guanyar per la mínima dimarts a la Roma, l'anada dels quarts de la Lliga de Campions, i dimecres a 3:15 afrontarà la tornada d'aquesta eliminatòria al Camp Nou. En aquestes circumstàncies, el Barça s'haurà les cares amb el rival més fort de la Lliga, el Madrid, a qui li treu 10 punts a la classificació. El tècnic Jonathan Giralde està convençut que les futbolistes afrontaran el clàssic com cal.
Quan dius Real Madrid, ja jo crec que la motivació és innata, neix sola, perquè per tot el barcelonisme és un partit importantíssim, i a més jugant a la nostra casa, i perquè és el segon classificat. I no ens hem d'oblidar que el fet de guanyar ens ajudaria a tenir molt més a prop el títol de Lliga, que ara mateix és l'objectiu.
El tècnic tindrà les baixes de Mariona i Clàudia Pina, més enllà d'Alexia Putellas, de qui Giralde ha dit avui que té bones sensacions en els entrenaments, tot i que no posa terminis per la seva reaparició. Preguntat Giralde per si demà hi haurà rotacions, el tècnic no s'ha mullat massa.
El partido más importante que tenemos ahora es el de mañana, es el de Real Madrid. Sacaré el mejor 11 o el 11 que considere que nos pueda acercar a la victoria. Estamos entrenadas para competir cada 3 días, no hay excusas en base al calendario. Evidentemente que el hecho de tener pocos días cuando hay viajes por el medio pues hace ligeramente más complicada la preparación del partido por un tema de descanso, por un tema de entrenamiento, pero no hay excusas.
Per cert, Giralde ha tret ferro el fet que el partit de demà no jugui al Camp Nou, assegurant que els dirigents del Barça els estan donant força oportunitats de jugar a l'estadi i que són elles les que s'han de guanyar a continuar disputant-hi més partits. El Madrid arriba després d'encadenar 2 partits de Lliga sense guanyar, empat amb l'Atlético i derrota contra el Granadilla Tenerife. De fet, no ha vist porteria en els últims 200 minuts de Lliga. I segons comentava David Menayo a Marca, està 18 minuts de superar el seu pitjor registre, que és de 218 minuts, justament a l'inici de la temporada anterior. La defensa madridista Iván Andrés explica las claves para afrontar el clásico.
La concentración máxima todo el partido, al final creo que es un partido de detalles, de duelos, luego a partir de ahí implantar nuestro juego y contrarrestar el suyo e intentar atacarle sus debilidades. Al final tener una semana de preparación yo creo que es algo muy bueno, algo que te da para entrenar durante toda la semana, de preparar mucho mejor el partido y te da más confianza de cara al sábado.
Alberto Toriel té les baixes per lesió de Rocío Gálvez, Gerard, Lucía i Naikari, recupera Kathleen després de lesió i també podrà comptar amb Linda Caicedo, que va rebre un cop en l'últim partit. Aquesta jugadora és l'aquella que també volia el Barça i finalment es va emportar al Madrid. Serà el tercer clàssic de la temporada, 2 victòries del Barça fins ara, 3-1 a la semifinal de la Supercopa, això sí, després d'una pròrroga, i 0-4 a la Lliga a Valdebebas. En total, 10 clàssics, o nous clàssics, dieu-li com vulgueu, 10 Barça-Madrid des de l'octubre del 2020, 10 victòries del Barça, 35 gols a favor, 6 en contra. Recordem, com dèiem ara, que demà també hi haurà aquest Motomami, la samarreta del Barça, que el partit el xiurarà l'àrbitre basca Olatz Rivera, i que el podreu seguir al Superesports de RAC1, la narració de la Laia Coll i els comentaris d'en Marc Andrés.
Un partit que arriba entre...
Aquesta sí, aquesta t'agrada.
Que atent que està el Ferrus, molt bé, així m'agrada. Un partit que, més enllà de qüestions musicals, arriba en un moment... vaja, que el Barça, realment el partit de l'anada contra la Roma no les va tenir totes, ni molt menys, tenint en compte com va ser el partit.
Al final,
sí, per això.
La primera part era un partit de 0-4, et diria, no, tampoc vull exagerar.
Però va acabar més amb un partit de 1-1 que no pas de 0-1. Sí,
va
sí,
tenir 3
sí.
La Roma al final, que va treure una van a fora i dues que treu Paños, que un xut de fora a l'àrea i l'últim segon, aquella jugada d'estratègia, que... Sí, van... és que Europa ara cada vegada, bueno, ho hem comentat també, està tot molt més apretat.
Els quarts de final han estat ajustats.
Bueno, tot 0-1,
general,
no?
Tot 0-1, sí,
0-1,
sí,
1-0...
Sí. O... sí, diferències d'un gol. A veure el partit
la sensació és que a Europa et fa falta una nou més resolutiva. Jo tinc aquesta sensació a vegades.
Laia.
Sí, totalment d'acord. El que sí que molta gent està comentant, que els clàssics, o com se li vulgui dir, cada cop el Madrid està més a prop del Barça, i bé, potser sí que és cert, però també és cal matitzar que potser abans estaven a 1000 anys llum i ara estan a 100 anys llum. Vull dir que sí, evidentment, el Madrid s'està acostant al nivell que té el Barça, però jo no veig el Barça encara concedint un clàssic al Madrid, ni tampoc perdent punts, ni tampoc, evidentment, perdent aquesta Lliga.
Ho fa el relat, també, no? Sí, és un relat, exacte, que també interessa crear, que a poc a poc es va reduint aquesta
però
distància.
Però al Madrid li falta una mica més de contundència a nivell d'apostar realment pel femení i fitxar 3 o 4 jugadores més top de les que té, per això també el meu punt de vista.
Fernando.
Jo crec que van evolucionant, el Madrid va evolucionant, però sí que és veritat que la base del Barça és encara molt superior i sense l'Alexia. Mm. Si ja tinguessis l'Alexia, evidentment sí que pràcticament no hi hauria color, però sense l'Alexia crec que sí que es pot apropar. Jo he vist algun partit contra el Madrid que van molt fortes, són molt agressives i després acaba imposant la superioritat tècnica del Barça, però sí que és veritat que l'aposta sembla que per fi el ser superior s'ho ha cregut una mica, però li queda molt, encara molt per recórrer. I demà el Barça masculí està 12 punts, no?, per sobre el Madrid, sí. I demà el femení pot estar 13, no?
Sí, sí. Molt bé.
Per tant, la Lliga quedaria, crec que és absolutament sentenciada, perquè quedarien 7 jornades, no?
Sí, també és veritat que la Lliga és sentenciada pel... Sí, sí, clar. Pel Barça femení.
Per tant, jugant a casa contra el Madrid, doncs és una situació similar a la del diumenge passat, i, home, espero que acabi bé, perquè seria líquida pràcticament el campionat.
I un Johan Cruyff que...
Això t'anava a dir.
Que es quedarà petit.
Això t'anava a dir, que s'ompli el Johan Cruyff, perquè l'ocasió s'ho val, més enllà de les qüestions estrictament de patrocini, diguem-ne, que la qüestió evidentment s'ho val.
No, és que jo crec que aquest partit,
sí, sí,
segurament la Kings League donarà més rèdit econòmic al Barça, ho entenc, perquè tampoc ho han explicat, que donarà més calés al Barça, però jo no sé fins a quin punt, si tu ets una aposta ferma pel futbol femení, com és el cas, que això sí, és indiscutible, crec que en el cas del Barça, doncs un partit així jo crec que s'hauria d'haver jugat al Camp Nou, sobretot quan no hi ha jornada del primer equip masculí.
Mm. I a més que la Kings League l'haguessin pogut reprogramar i no passava res, la fan un altre dia i aconsegueixen els diners igual, sota el meu punt de vista. I una mica matitzant el que estava dient abans de les diferències entre Barça i Madrid, vaig parlar fa poc amb Lluís Cortés i em deies que la diferència més gran, i crec que té tota la raó del món, és que les jugadores volen anar al Barça pel projecte del Barça i en canvi el Madrid les ha d'anar a buscar convencent-les amb l'escut del Real Madrid. És a dir, no, encara no hi ha un projecte, o encara no senten a nivell europeu que hi hagi un projecte tan ferm com el Barça, i el Barça va trigar moltíssim en aconseguir-lo. Crec que el Madrid anirà més ràpid, però per mi la gran diferència és aquesta, que les millors jugadores volen anar al Barça pel projecte i el Madrid ha de tirar de una mica de bitlletera.
I em fa l'efecte que de l'escut del projecte s'hi passa a través de creure's el projecte i de consolidar-lo, yeah, i d'apostar-hi de manera ferma, no, diguem, no per una marca, no per generar portades de diaris, yeah, sinó per creure-hi de veritat en el projecte esportiu, que
sí,
al final és el que ha de fer.
Però arriba un punt que fins a quin punt pots creure que el Madrid es creu el projecte esportiu,
clar,
quan van fer l'equip femení pràcticament obligadíssims, perquè tots els grans equips europeus en tenien un, la presentació de les jugadores va ser una foto grupal al Twitter. No sabies ni com es deien, ni d'on venien, ni quina edat tenien, ni de quin equip venia, no sabies res d'elles. Clar. I a dia d'avui jo no veig que el Madrid faci res per promocionar les seves jugadores.
Sí, sí. És que encara no han jugat al Bernabéu.
I no donen ni entrevistes, tampoc.
No fa roda de premsa a Toril. No. Toril, abans d'un clàssic, no parla.
Jo estava esperant avui, a veure què diu aquest noi, no?
I han tret un vídeo d'Ivan Andrés i... No.
I que, de fet, una de les jugadores que va tenir, una de les que venia del Tacón, que després va passar al primer equip, una vegada em deia, és que no entenem perquè no ens deixen parlar quan és el somni de la nostra vida i només volem, clar, dir que per fi som jugadors del Madrid, i jo soc del Madrid des de petita i no puc dir-ho.
Però per què
i
no deixen parlar?
Perquè no volen.
No, i a part hi ha històries en positiu.
Com ho promociona si no parlen les jugadores?
Política
perquè
de club.
És que jo
política
crec que no hi creuen de veritat.
Clar. És a dir,
Què poden dir? Alguna borrada? Esperen que diguin alguna inconveniència?
No, simplement els irrellista.
Però jo crec que clubs com aquests, recordo que també ens va passar amb la Reial Societat, o sigui, agafen el model masculí i el porten al femení. Sí. El masculí no donen entrevistes, el femení tampoc. I dius, home, no. Sí, o sigui, has d'estudiar cada esport i cada equip i la situació en què es troba.
Precisament els equips femenins sí que necessiten més promoció que el masculí,
sí, sí,
no? Perquè...
Totalment, sí, sí.
No sé.
I que a part hi ha històries que crec que podrien són rellevants, com la Marta Corredera, que és una jugadora del Madrid que ha estat mare i que crec que seria un bon testimoni per explicar, etc. I tampoc pot donar entrevistes perquè des del club no la deixa.
Sí, sí. Demà a les 6, aquest Barça-Real Madrid al Johan Cruyff. I després, a 9:15, si no el Damià em mata, a Espanya. La selecció espanyola arrenca l'era Luis de la Fuente. Joan Camí juga contra Noruega sense Haaland.
Sí, a la Rosaleda, l'estadi del Màlaga, partit classificatori per l'Eurocopa 2024. Espanya està al grup A, amb Geòrgia, Noruega, Escòcia i Xipre. Primer partit de Luis de la Fuente, com deies, com a nou seleccionador absolut. El tècnic de les baixes ja conegudes de Pedri, Gerard Moreno i Brian Hill, tots tres van ser convocats, però no podran jugar en aquesta aturada. Luis de la Fuente va convocar a Borja Iglesias i Jeremy Pino. El tècnic espanyol ha deixat clara la seva idea de joc.
Mira, yo las modificaciones de sistema, no soy un talibán ni un fundamentalista. Me gusta intentar plantear el partido para que los jugadores, independientemente del sistema, puedan rendir al máximo nivel, en la mejor versión que pueda dar cada uno de ellos. Yo creo que lo más importante es la idea. Nosotros tenemos una idea muy, muy clara. Queremos ser un equipo que tenga el balón, pero queremos ser un equipo también muy agresivo en ataque, que llegue mucho al área, que tenga posibilidades de remate, pues es muy versátiles. Y bueno, dentro de esa idea, los sistemas, pues bueno, para mí, en mi forma de entender el fútbol, son secundarios.
Al davant, una selecció noruega amb alguns noms coneguts, com per exemple Ødegaard, Strand Larsen, que juga al Celta, Sørloth, el davanter de la Real Societat, que demà serà titular perquè no hi és Haaland, la seva principal estrella. És una bona notícia per Espanya, això deia Luis de la Fuente.
Mira, primero debo decir que siento mucho la lesión de cualquier futbolista, lo digo desde el corazón, es la parte fea y amarga y dura de este deporte. Es la peor, pero nosotros también hemos tenido bajas de Pedri, de Gerard o de Brian en esta concentración. Ahora, dicho esto, si yo te dijera que me gustaría ver a Haaland mañana en el campo y tú dijeras que me crees, mentimos los dos.
Molt bé.
Doncs això, ja sí, ens ha quedat clar. I per últim, Luis de la Fuente també ha estat qüestionat per un possible conflicte entre Gavi i Ceballos, que han coincidit a la concentració d'Espanya després del Clàssic.
Sergio, te cuento la consecuencia. Evidentemente, como siempre, no puedo contar el contenido, ¿no? Pero sí la consecuencia. La consecuencia es que no hay ningún debate, no hay ningún conflicto, todo lo contrario, son dos personas, dos jugadores que quieren sumar a la causa de la selección española de fútbol. Lo de los clubes está allí, está olvidado, y sé que van a dejarse la vida el uno por el otro, que es lo más importante.
En 30 segons, per tancar tertúlia, què n'espereu de demà, del que pugui veure, i quin, diguem-ne, la setmana passada en parlàvem de Luis de la Fuente, quina pinta d'aquesta selecció espanyola, tu, Ferran, que la segueixes bé?
Bé, jo espero...
Té bon rotllo el Ferran amb el de la Fuente.
Sí?
Sí.
Molt bé.
Vaig veure un feeling entre ells, bo, eh?
Val. Sí. Val.
Bé, bueno,
i ens explicaràs.
Normal, bastant normal.
Sí, sí.
Una persona pròxima i
sí,
natural.
Sí.
Bé, espero que sí. Jo crec que un futbol no molt diferent al de Luis Enrique, que tothom espera molts canvis, i com a molt algun toc així amb l'esquema, crec que jugarà 4-2-3-1, però massa, no massa més diferent, tampoc.
No?
Jo crec que seguiran jugant un futbol molt posicional, de posició, perdona, i intentant tenir la pilota, sent protagonistes, bastant a l'estil Luis Enrique.
Laia?
Jo entendre el projecte, perquè és veritat que quan Luis Enrique deixa la banqueta de la selecció, jo no vaig entendre una mica el moviment i estic una mica expectant de què ens apara la selecció de Luis de la Fuente. Evidentment estarem pendents, però bàsicament aquest programa és això, entendre-ho.
Fernando?
Jo sí que crec que aquesta selecció del de la Fuente, almenys al principi, intentarà acabar les jugades i acabar-les sense...
Donar...
En circulació, però que la pilota arribi a l'àrea i que li arribi als davanters. Ha portat els davanters que porten més gols, i se'ls ha portat és perquè tinguin opcions de rematada, i crec que en això sí que es vol diferenciar del Luis Enrique. Per exemple, el cas de Iago Aspas és claríssim. O sigui... I l'aposta pels jugadors, que al final són resolutius, perquè Espanya va quedar eliminada després d'estar 120 minuts, no?, contra el Marroc, sense pràcticament tenir ocasions claríssimes. No?
I recuperar una mica la generació aquella oblidada del 2019, que va guanyar l'europeu sub-21, i ha portat a Ceballos, a Miquel Merino, i a Dani Olmo, i a Zabal, Unai Simón no hi ha anat, però hi acabarà anant, i són jugadors que ell coneix molt bé, que confia molt en ells, i que crec que seran molt protagonistes en la selecció de la Fuente.
Demà, a 9:15, amb el Damià López des de Màlaga, per explicar-nos-ho aquí a la sintonia de RAC1. L'envies a Màlaga demà, el Ferran, Fernando?
És un tema personal.
Jo l'enviaria, però ara...
No, és un tema familiar.
Familiar, important.
Estic a punt de ser pare.
Positiu. positiu.
I molt positiu. I
però no, no és qüestió de que ens agafi...
Està a prop.
Exacte. Ja està a prop, sí. Perquè si estic a Màlaga i esclata tot plegat, doncs em seria molt greu perdre totalment el naixement del meu fill.
El primer és el primer, tu.
Fas bé, li diu el camí, eh?
Com a pare, et dic que...
mira, tenies dubtes i fixa't, el que t'ha dit el camí ja definitiu.
21 minuts i la una de la matinada. Us ho ha passat bé, Laia, Fernando, els divendres, sí, bé? Sí,
molt bé, sí, sí.
La veritat que sí. Ha estat molt bé.
Està molt
bé. No, ha passat ràpid, a part. Mira,
és molt tard, és molt tard.
Havíem de plegar d'hora i...
Hem estat 3 hores, no, pràcticament.
Vinga, gràcies.
Gràcies.
Amb
el
dia lliure.
I gràcies. Jo us vaig acomiadar.
El Sebastià d'Arbó entra.
No, gràcies,
Joan. Furgonetes elèctriques t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs. Què passa si un elefant es tira en planxa damunt d'Uramaxos? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques. RAC 1. Després de 40 anys, a Masterpiel Via Augusta ens traslladem a un nou establiment i fem liquidació amb descomptes de fins al 70% en sofàs, butaques, taules, cadires, catifes i mobles.
Ara és el moment de gaudir del confort i del disseny al millor preu. No et perdis aquesta gran oportunitat. Masterpiel a Via Augusta 184, a Compte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Operació Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
I l'una de la matinada. Deixem el futbol, encara moltes coses el Tu diràs. És notícia d'aquest cap de setmana. Arrenca ja el Mundial de MotoGP i el nostre home motor ja el tenim instal·lat al circuit de Portimão, a Portugal. Hola, Quim Salvador, què tal? Bona nit.
Hola, Dani Aguilar, molt bona nit.
Això ja arrenca i, insistim, hem arrencat, ho dèiem al principi del programa, amb aquest ensurt d'en Pol Espargaró, Quim, que és la notícia, diguem-ne, fumuda del dia, aquest primer ensurt al Mundial.
Doncs sí, perquè el pilot Granollers i Gasgas el tenim passant la nit a l'hospital de Faro amb, atenció al diagnòstic, fractura, sí, de mandíbula, fractura d'una vèrtebra dorsal i forta contusió en un pulmó, i hem d'afegir que, entengueu-me la reflexió, encara bo.
I tant.
Perquè he vist l'accident i les primeres imatges després, doncs podia haver estat pitjor. Les primeres paraules tranquil·litzadores, les del doctor Àngel Charte, director mèdic de MotoGP, després d'examinar en Pol al mateix circuit i abans d'enviar-lo amb helicòpter cap a l'hospital.
En Pol ha tingut una caiguda d'energia, ha fet una gran contusió, un protraumatisme, jo crec que important, a nivell de raquis, difícil de definir si és dorsal, lumbar o sacre, i que té una gran, una important contusió pulmonar, no? Però això és degut al propi traumatisme. Conscient, orientat en tot moment, no ha requerit que l'intubés, ha saturat perfectament bé, les constants eren normals dintre del paràmetre que són normals en aquest tipus de caiguda.
La mobilitat està bé?
Conservada totalment.
Per tant, descartada, sí, una lesió medular, que és un risc important en aquests casos, el pilot conscient, i això sí, amb les lesions que hem comentat que té, fractura de mandíbula, fractura d'una vèrtebra dorsal, contusió pulmonar, evidentment no corre el que resta d'aquest Gran Premi de Portugal, ni demà dissabte ni demà passat diumenge. Ja hi podem pujar de peus, que no serà a l'Argentina el cap de setmana que ve, i com deia al principi del programa, per d'aquí 3 setmanes a Austin, doncs ja ho diran els que en saben i el propi equip, però vaja, Dani, em sembla que amb una vèrtebra fracturada seria molt agosarat pensar en una reaparició del Pol Espargaró. Ara mateix l'important és que es trobi bé i el tema de córrer en moto, que ja arribarà, queda en un segon pla.
Absolutament. I clar, en aquest sentit, pel que fa a aquestes proteccions que han provocat o que, vaja, han influït també en aquesta... que la caiguda fos més contundent de Pol Espargaró, com ens has explicat al principi del programa, informació d'en Quim Salvador i a novetat respecte a demà.
Sí, la caiguda del Pol ha estat el segon entrenament a la tarda a l'escapatòria del Revolt 10, en una zona que hi ha un canvi de rasant.
Sí.
La Gasgas li ha fet una fuetada, ha sortit catapultat per damunt, el que es coneix en l'argot com un high side, i després ha anat lliscant per l'asfalt i per l'escapatòria a molta velocitat, amb la moto just darrere, que sort que després no l'ha enganxat la moto, perquè si no segur que hagués estat molt pitjor, però el Pol ha arribat a impactar amb la protecció de pneumàtics que protegeix el mur de paret que delimita el final de la pista. Les proteccions de pneumàtics són obsoletes. Ja fa molts anys que a les zones, diguéssim, perilloses, s'hi posa una protecció d'Air Fence, que és una altra tecnologia feta amb plàstic i càmeres d'aire que absorbeix molt millor l'impacte. Doncs bé, allà d'Air Fence no n'hi havia. I el Pol ha arribat a impactar contra els pneumàtics. És un impacte fort i segurament les lesions que té s'expliquen també perquè allà no hi havia una protecció d'Air Fence, sinó els pneumàtics que fan pitjor l'impacte del pilot, diguéssim, amb el límit del que és l'escapatòria. Els pilots de MotoGP consultats aquesta tarda després de l'accident han posat el crit al cel amb la qüestió, sobretot el seu germà Aleix,
sí,
a qui per cert podrem escoltar, però Dorna i l'organització de MotoGP, Dorna és l'empresa que gestiona el Mundial, han reaccionat amb celeritat, i és que aquesta tarda hi ha hagut reunió de la Comissió de Seguretat dels Pilots, s'ha posat sobre la taula que aquella escapatòria no era segura, i aquest mateix vespre, segons hem pogut saber, ja hi havia instal·lat un Air Fence a l'escapatòria del Revolt 10. Potser un dia massa tard, sí, però en tot cas la reacció ha estat ràpida i bona. Per demà al matí ja tindran la protecció millor, més correcta, la d'última generació, en aquest punt on ha tingut el Pol l'accident.
Molt bé. Doncs ho celebrem, evidentment, només faltaria. I podem... has parlat amb Aleix Espargaró, també, com comentaves, Pol, aquesta tarda, durant aquest primer dia de lliures a Portugal.
Sí, evidentment hem començat parlant de la situació del Pol, perquè és impactant per tothom quan hi ha aquells moments d'incertesa en què es fa el silenci absolut en el circuit i a tothom li venen els pitjors records que hem tingut en els circuits de motos anys enrere. Afortunadament avui no és el cas, però clar, qui pitjor ho passa és la família directa. I Aleix Espargaró és company de professió i sabent que el Pol estava sent atès i portat al centre mèdic, encara ha hagut de tornar a sortir pista a fer els 13 últims minuts d'entrenament que quedaven per mirar de guanyar-se un lloc demà directament a la Q2, que ho ha aconseguit, ha fet el 9è millor temps amb la seva Aprilia. Per tant, avui jo crec que especialment valuós el testimoni d'Aleix Espargaró.
Aleix, com estàs?
Bé, no ha sigut la millor jornada de la meva vida, degut a la caiguda del Pol, però bueno, són coses que ens hem d'anar acostumant.
Són situacions de molta tensió. Com es pot tornar a pista en un cas així?
Al final és la meva feina, la meva vida. No és el primer any que corro aquí, no és el primer any que comparteixo pista amb el Pol i ja no és la primera vegada que passa. És realment difícil, molt difícil, tornar a sortir pista quan un company teu té una caiguda així, se l'emporten amb helicòpter i si és el teu germà, doncs encara molt més, no? Però ja et dic, no és el primer cop que passa, així que de tot te'n vas acostumant.
El que sabem a aquesta hora de la tarda és tranquil·litzador, però...
Sí, tenia un cop molt fort a l'esquena, a les vèrtebres, tenia molt, molt dolor i tenia també un cop molt fort als pulmons i realment les lesions eren sèries, però no per estar super, super preocupat, se l'han portat amb helicòpter i li estan fent més proves.
Què tal el teu braç?
Bé, molt bé, m'he trobat bé.
I la moto? Era una ràpid avui?
Sí, realment m'he trobat més còmode del que pensava, sorprenentment he anat ràpid, així que més, o sigui, he anat ràpid més del que jo m'esperava després del test, així que content.
Me'n queda una. On ha caigut el Pol està mal protegit?
Ha picat amb els pneumàtics, això és el que li ha causat els traumatismes, així que sens dubte que allà hi havia d'haver hagut un Air Fence.
I demà hi ha de ser?
Espero que sí.
Gràcies.
Gràcies.
Doncs sí, qui serà. Com ens ha explicat en Quim Salvador, l'Aleix Espargaró, al micròfon d'en Quim. Parlem dels resultats, també, més enllà d'aquesta qüestió, Quim, de com ha anat la jornada.
Doncs sí, el més ràpid, sorprenentment, Jack Miller. Sorprenentment perquè havia fet mala temporada, ha fitxat per KTM, venia de Ducati, i avui ha fet el millor temps. Segon, el primer dels catalans, Maverick Viñales, company d'Aprilia amb Aleix Espargaró, realment està en forma Viñales. I tercer, el campió, Pecco Bagnaia, amb la Ducati, número 1. Després, la resta dels catalans, excepte l'Aleix, que ja hem comentat que ha fet 9è, també directe a la Q1, perquè un dels canvis de format, Dani, inclou que ja divendres queda definit qui fa Q1 i Q2, sí. Demà el tercer entrenament lliure és lliure totalment, ja no val per definir Q1 i Q2. Deia, els altres catalans hauran de passar tots per la repesca. Àlex Márquez, 11è, i això que havia estat el millor l'entrenament del matí. Àlex Rins, 13è. Marc Márquez, 14è. el Cerverí, que també ha acabat per terra, ha explicat que malauradament s'han confirmat les sensacions que ens explicava ahir el Tu Diràs. A Onda, i en aquest cas el conjunt Marc Márquez Onda, no estan en disposició de pensar ni en victòries ni en podis.
La posició és la que és. Sí, la posició, sí que avui l'objectiu era intentar estar a la Copa 2, però no ho hem aconseguit. Era un objectiu optimista, però no ho hem aconseguit. Però no és una sorpresa estar fora. És pràcticament on estàvem. Sí que hem anat ràpids, però no lo suficient. Ens ha faltat una mica més. Així que bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser, però a veure si demà pues, a la Copa 1 podem estar dels dos primers per passar i classificar el millor possible.
22è Pol Espargaró, però com ja m'ha explicat, no corre més aquest cap de setmana a Portimao. Ràpidament, a Moto2 el millor d'avui ha estat Pedro Acosta i a Moto3 Dani Olgado, que és un jove valencià que va debutar l'any passat al Mundial.
Molt bé, amb aquesta primera cursa sprint ens explicaran Quim Salvador. Gràcies, Quim, bona nit.
Bona nit.
A punt de Portimao, on hi tenim un català que forma part de l'equip campió del món. De fet, és dels que millor coneix el pilot guanyador Pecco Bagnaia, responsable de comunicació de l'equip Ducati Lenovo Team, bon amic de la casa. I avui, per donar el tret de sortir d'aquest Mundial, és un plaer parlar amb ell. És l'Artur Vilalta. Hola, Artur, bona nit. A veure si ara tenim la comunicació amb l'Artur Vilalta. És, insistim, un dels protagonistes, també en part, catalans d'aquest paddock, que ara sí que el tenim. Hola, Artur, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Bona nit, bona nit des de Portimao. Quin primer dia, Artur, tu, quantes coses. Déu-n'hi-do, com ha començat aquest Mundial ara? Evidentment, de seguida parlarem del Pecco i parlarem de l'Artur, que forma part de l'equip favorit, tothom ho diu, però Déu-n'hi-do, quin primer dia, no?
Sí, molt intens, perquè a més diguéssim que el programa, els horaris són tots diferents i ja, sempre el primer gran premi, doncs hi ha coses noves, no? Però arribar i que hi hagi aquest incident del Pol Espargaró, la veritat és que ha deixat una mica el paddock glaçat. No és l'ideal començar així, per sort les notícies doncs, que arriben sembla que, evidentment, no està molt bé el Pol, però que sembla que està fora de perill. Però, evidentment, els moments just després de la caiguda, aquelles imatges de la televisió, doncs et deixen una mica amb el cor glaçat i no només el seu equip, sinó tota la família del paddock. I res, esperem des de Ducati, com a mínim, en nom de Ducati, li esperem una ràpida recuperació i que aviat torni a estar aquí competint al paddock i competint amb normalitat. Vaja.
Absolutament, tenint en compte que aquesta seria la millor notícia de totes. Només faltaria, més enllà de resultats i de tot el que pugui venir, amb un Artur Vilalta que coneix perfectament, vaja, parlem amb un campió del món, forma part de l'equip campió del món, amb el Pecco Bagnaia. Em quedo amb una declaració ahir de Marc Márquez al micròfon d'en Quim Salvador, Artur, que diu: a dia d'avui la gent fa cua per anar a Ducati.
Ell també o no?
En principi no. Mira, doncs és una molt bona pregunta, però pel que li va dir en Marc, en Quim, no seria la idea, però vaja, només faltaria això.
És veritat que Ducati segurament, podem dir que viuen el millor moment de la seva història, no només a l'equip oficial, sinó també als diferents equips satèl·lits que té. Ningú se n'amaga. L'any passat es va guanyar el campionat del món, però hauria pogut passar molt abans, perquè és veritat que des de més o menys 2016-2017 és una moto molt competitiva, sobretot a partir del 2017 Ducati ha estat sempre lluitant pel títol mundial amb diferents pilots, que això és una cosa molt important, et fa entendre que la moto funciona amb diferents estils de diferents pilots, per tant això és el que fa que atraigui a molts pilots, també a l'hora de renovar contractes, de fitxar, de buscar-se la vida, i sí, ningú se l'amaga, la moto funciona, els pilots estan contents, funciona amb diferents pilots. El propi Àlex Márquez amb Gresini ha tingut una adaptació rapidíssima, tant als tests com avui, ha estat molt, molt ràpid. Bona senyal. Si fan cua o no ho sé, de moment els 8 pilots de Ducati que hi ha estan contents, van ràpids, i això ara mateix és el més important.
Sí, i tu coneixes el Pecco perfectament. Tot el que no sigui endur-se el Mundial de Ducati llavors aquesta temporada, fa de molt mal preguntar, i tu ets del gremi, per tant ja saps que són preguntes que fan de mal fer, però clar, tothom va per Ducati, per tant tot el que no sigui guanyar el Mundial en principi seria una, no dir-li sorpresa, però una petita decepció.
Mira, quan comença el Mundial tots, absolutament els 24 pilots de la graella volen guanyar el títol. Evidentment, quan un és campió del món encara més i si fas els tests que ha fet el Peco, l'etiqueta de favorit no la pots ni rebutjar, és més, l'has d'acceptar, i si et poses a l'1 al carenat, perquè durant l'hivern...
Encara més, clar.
És que tu estàs acceptant aquest rol, per tant, s'ha de ser conseqüent amb això. Després la temporada va canviar. L'any passat Ducati va començar d'una manera molt, molt, molt irregular i es va acabar guanyant el títol. És molt, molt llarg, però és evident que no et dic que seria una sorpresa, però que l'obligació, com sempre, és, a banda de donar-ho tot, ser competitius, perquè jo crec que el que seria una sorpresa seria no ser competitius, no arribar a lluitar pel títol. Però, ja et dic, i més aquest any, amb la incertesa d'aquestes carreres a l'esprint, que poden fer canviar moltes coses, estem parlant que no només són 21 dates al calendari, però són 42 curses.
Clar.
Imagina't, qualsevol lesió, qualsevol caiguda, pot condicionar molt. És un escenari nou per tots els equips i per tots els pilots.
Sí.
Per tant, tampoc és molt, molt difícil.
Amb aquestes curses sprint, amb novetat d'aquest any, com novetat també és el company del Peco, l'Enea Bastianini, que, vaja, si l'any passat ja va mostrar tota la competitivitat que va mostrar, déu-n'hi-do tenir aquests dos tios a l'equip, no?
Sí, amb una ambició espectacular. Ha entrat amb molt bon peu a l'equip, és un pilot rapidíssim, amb molt talent, que sembla mentir, també tots els pilots no només necessiten a vegades adaptar-se a les motos, en aquest cas l'Enea porta la mateixa, una moto molt semblant a la l'any passat, hi ha petites modificacions i sempre tots necessiten un petit procés d'adaptació. També, fins i tot amb l'equip, ha canviat de cap de mecànics, ha canviat de mecànics, aquestes coses també fan, però bé, tenir el campió del món i el tercer classificat de l'any passat a MotoGP, realment, si no és el millor equip de la història de Ducati, estem molt, molt a prop de tenir el millor line-up, la millor alineació de pilots de la història de Ducati. Veurem si això acaba portant els fruits i el títol pot tornar cap a Borgo Panigale, que ningú se n'amaga, com sempre, quan comença la temporada, aquest és el gran objectiu, sigui amb el Peco o sigui amb el Bastianini.
I tant. I alineats a la victòria. De moment guanya i guanya molt Ducati. Un català que n'és el responsable de comunicació i que és un plaer parlar amb ell, un bon amic de la casa com l'Artur Vilalta. El PC Futbol el deixem per quan hi hagi més temps lliure, Artur.
A vegades els avions.
Molt bé. Sí, amb el SAP ja parlareu d'aquestes coses. Artur, exacte. Ha estat un plaer, com sempre, tenir-te aquí a RAC1, avui que arrenca oficialment aquest Mundial de Motociclisme, una de les persones importants de l'equip Ducati, un català, nosaltres el t'ho diràs. Gràcies, una abraçada.
Una abraçada a tots.
Bona nit a l'Artur. I per cert, ara de seguida, bàsquet i ciclisme, però abans, aquest dissabte i diumenge, recordeu, segueix en directe el millor patinatge artístic i sobre rodes. Arriba el Campionat d'Espanya de Shows. Grups grans, petits i quartets desplegaran el seu art sobre la pista blanca del pavelló de la Vall d'Hebron de Barcelona. Segueix-lo a la teva televisió local i a la xarxa Més, la nova plataforma de continguts de proximitat i gratuïta. Registra't a la xarxa Més.cat i gaudeix del millor patinatge del món. I la una hem de parlar d'una de les altres grans competicions del dia, com és la Volta Ciclista a Catalunya. Hola, Gerard Ballera, què tal, com estàs? Bona nit.
Hola, Dani, bona nit.
Bona nit. Amb un tros d'etapa que hem tingut una altra vegada. Déu-n'hi-do quin tros d'etapa, déu-n'hi-do quin final entre Roglic i Pogacar.
Sí, Pogacar ja ens agradaria. Pogacar ha fet
una altra
gran exhibició, tot i que n'ha guanyat a
Evenepoel, Roglic i Evenepoel, sí.
Sí, un altre face-to-face, no? Han estat els millors. Ara parlarem dels UAE, amb Marc Soler, que també han fet una bona etapa, però els últims 50 metres se'ls han disputat una altra vegada Roglic i Evenepoel, i Evenepoel ha explotat. Els últims 50 metres ha rebentat, Roglic li ha guanyat l'esprint, i vaja, ha entrat pràcticament a 1 per hora a la línia d'arribada Evenepoel, perquè no podia més, després d'una pujada molt exigent. Escoltem a Roglic, molt satisfet com sempre, ell sempre diu que encara no està al 100%, però vaja, amb exhibicions com les d'avui, no em vull imaginar el dia que hi sigui.
Ha estat dur, no havia fet moltes pujades com aquestes, almenys no amb ritme de cursa. Necessito coses com aquestes. Com he dit, he tingut les cames i simplement estic feliç per acabar primer.
I molt interessant, Dani, el que ha dit Remco Evenepoel a la línia d'arribada. A més, una altra vegada que s'ha equivocat, en aquest cas, quan ha respost massa ràpid a l'atac que havia fet Primo Roglic. Roglic ha anat controlant en els últims 300 metres la seva velocitat, ha frenat una mica i Evenepoel ha arrencat, però ha acabat patant a 50 de meta.
In the end, Primoz was very strong, could answer on every attack.
En Primoz estava molt fort i ha respost a cada atac. Ell ha atacat a 500 metres i després s'ha frenat una mica. Aleshores he intentat arrencar, però no ha estat el moviment més intel·ligent. He caigut a la trampa. Crec que ha estat l'error més gran del dia.
Make me go too early, and I think that was the biggest mistake of today, I think.
6 segons li ha picat Roglic a Evenepoel, sí, amb la diferència de les bonificacions. Són 10 segons ara mateix a la general. Queden dues etapes només. Podrà remuntar Evenepoel aquests 10 segons? Respon el belga.
Of course, it's only 10 seconds. A lot of can still happen tomorrow.
Són només 10 segons. Encara pot passar de tot. Demà és un dia dur, amb un recorregut trencacames. En general, l'etapa de demà és més dura que la d'avui, així que per què no? Veurem, ho intentarem, esclar.
We will try, of course.
Vinga, que segueixin intentant-ho, que ens ho estem passant pipa entre Roglic i Evenepoel. I avui un protagonista també català a l'etapa, Marc Soler. Gerard.
Doncs sí, ha aguantat pràcticament, sí, diria que fins a l'últim quilòmetre, no? Les embestides de Evenepoel i de Roglic. Ha estat allà fins que hi ha arribat el seu company d'equip, Joao Almeida. Després ha intentat d'alguna manera posar ritme, perquè Almeida està lluitant i estava millor classificat a la general, tenia la possibilitat d'entrar al podi. De fet, ara mateix és tercer el seu company d'equip portuguès. I Marc Soler també ha pujat llocs a la classificació. Ha quedat quart a l'etapa i ara mateix és cinquè a la general, amb el mateix temps, de fet, que Mikel Landa, però Landa està per davant en la quarta posició. Marc Soler és satisfet després de l'etapa que havien fet ell i jo, Almeida, a dalt a l'aeroport.
Bones, hem intentat obrir diferències, ara baixaré baix amb Joao i perfecte, crec que molt bé.
El podi perfecte, no? Era l'estratègia, intentar...
Sí, estava a roda sense intentar fer res, i quan ha arribat he intentat tirar el ritme que podia i ja està. Bueno, verme ahí con Roglic y Evenepoel, pues la verdad que está divertido, ¿no? Y bueno, ya te digo, a seguir, cuando ha llegado Joao he intentado dar el máximo, y bueno, lástima hemos perdido, pero bueno, yo creo que ya está en el podio, así que a seguir.
Molt bé, Marc Soler, que ja havia pujat també molt bé l'última vegada que es va pujar aquest Loport el 2017, quan va guanyar Alejandro Valverde. Per demà, Dani, és la penúltima etapa, són 183 quilòmetres entre Martorell i Molins de Rei. És un recorregut trencacames, com deia Remco Evenepoel. El que passa és que han eliminat l'Alda Fontpineda, que, vaja, es pujava a falta de molts pocs quilòmetres per la línia d'arribada. L'han eliminat per qüestions de seguretat. Això jo crec que impossibilita potser veure una mica més d'espectacle, però no descartem un atac llunyà de Remco Evenepoel demà, intentant buscar la gran sorpresa.
Tant de bo que sigui així i que seguim veient espectacle. Ara de seguida un parell d'opinions. Abans acomiadem el Gerard Baller amb la feinada que està fent. Una abraçada, Gerard. Fins ara!
Molt bé, fins demà, Dani. Fins ara.
Perquè arriben els moments importants de la volta i per això el Gerard Ballera li ha demanat l'opinió a dos noms de categoria, el Marcio Mauri i l'Àngel Edu, de com estan veient aquesta volta.
Primo Roglic i Remco Evenepoel, veia duel que ens estan regalant en aquesta volta a Catalunya. Penso que són dos dels corredors en l'actualitat més en forma. Dos corredors que es veuran el proper Giro d'Itàlia i que realment aquí, en aquesta volta a Catalunya, estan realment impressionant tots dos. Jo veig més fort a Remco Evenepoel, però el veig més inexpert. Crec que s'ha equivocat, sobretot a l'etapa de Vallter. Allà crec que es va precipitar molt. A l'etapa de la Molina ja ho va fer millor. Crec que allà també va demostrar que tenia molt bones cames. I avui, a l'etapa de l'Oport, crec que també ha tingut una molt bona actuació, però aquí avui Roglic ha tingut potser millors cames que ell. Remco el veig molt ambiciós, potser a vegades es precipita per aquesta falta d'experiència i una mica les ganes que hi posa, i el primer Roglic tira més d'experiència i això el fa pues, que en aquest cas tingui una mica més de visió de cursa i que pugui regular-se una mica més bé i buscar els moments decisius. La volta no està decidida, l'últim dia pot decidir, però evidentment avui Roglic ha posat, penso, uns segons importants que en aquest cas seran complicats per Remco a recuperar-los.
Primo Roglic i Remco Evenepoel, doncs està clar que els dos han arribat en un gran moment de forma i possiblement si el Remco hagués corregut, hagués afrontat les etapes decisives d'una altra manera, sense gastar tant, sense mostrar-se tant que estava tan fort, doncs possiblement avui hagués sigut el guanyador de l'etapa al Mirador del Portell, a l'Oport, perquè realment ens va donar una exhibició el dia de la Molina. Va estar a punt de deixar anar el Roglic, però Roglic es va aferrar i tan sols doncs, bueno, aquell parell de segonets a l'arribada favorables al belga. En canvi, doncs, avui, quan ja donàvem per fet, possiblement, que amb el fort que estava el Remco i el Primo Roglic, tot i que, doncs, que no se'l veia com a la Tirrè Adriàtic, en canvi doncs, es veu que cada dia ha anat a més, li ha agafat la mida al Renko i avui evidentment doncs, ha sigut molt millor. No crec que encara estigui sentenciada la volta, jo crec que encara poden passar cosetes, etapa trampa tant demà a l'última part, així revirada i complicadeta, com sobretot al circuit de Montjuïc. Esperem pel bé de tots que estigui viva fins a l'últim dia i destacar sobretot avui la grandíssima etapa que ha tornat a fer el Marc Soler com fa 6 anys quan en aquells moments defenia els colors de Movistar.
Doncs demà pendents d'aquesta penúltima etapa de la Volta. I hem de parlar també encara de bàsquet. Hola, Marc Mundet, bona nit.
Què tal, Dani?
Aquesta nit s'ha tancat la jornada número 30 de l'Eurolliga, que ens comences a dibuixar el panorama pel Barça cara a aquesta recta final de la Lliga regular.
Sí, pinzellada ràpida. Ha guanyat el Fenerbahçe als Alguiris en un altre gran partit de Nigel Hayes-Davis. Sí. De 30 partits que porta en Fenerbahçe, en 15 ha fet 15 o més de valoració, amb pics de 30, 31, 37 de valoració. Avui ha fet 26.
Quasi com el Barça.
Igual. Ha guanyat el Madrid a la pista de la Virtus de Bolonya amb 8 triples de Mario Hezonja, 6 a l'últim quart, 5 de seguits. Triple, triple, triple,
Super
triple,
Mario.
Triple, una animalada.
Sí.
Ha guanyat el Mónaco al València, estan molt forts, compte, i ha guanyat el Partizan, el líder, a l'Olympiacos, van com un tro. Els serbis han guanyat 13 dels últims 17 partits. Un altre equip que també està a l'alça, Olimpia de Milà, encara no ha dit l'última paraula, aquesta nit ha destrossat el Bayern. Classificació. Els quatre primers, Olympiacos i Madrid, 21 victòries, Barça i Mónaco, 20 victòries. Aquí tenim el tall del factor camp. Fenerbahçe 5è, 18 victòries. En el cas que els turcs guanyin els 4 partits que queden, el Barcelona ha de guanyar 3 per assegurar-se el factor camp als quarts de final. El Barça té un calendari delicat a la pista del Partizan, que va a l'alça, com dèiem, rep el CUE, l'Alba de Berlín, va a Milà, que també està a l'alça, i tanca amb el València al Palau, veurem si s'hi juguen alguna cosa. El calendari del Fenerbahçe és molt dur, van a la pista del Madrid, que s'està jugant al factor camp, a la pista del Baskonia, que s'està jugant al playoff, rep l'Efes, que també s'està jugant al playoff, i si estan vius, surten vius, tanquen a la pista de l'Estrella Roja, que no s'hi jugarà res.
Ja és l'època de l'any en què el Mundet està amb la calculadora, sí, veient totes les opcions, on les coses estan molt complicades, i és per la 8a posició.
Maccabi Partizan 6a i 7a, 17 victòries, 8a Baskonia amb 15, també amb 15 és el Guiris, amb 14, a una del tall, Efes Milà i València.
Com
per
i
tant, baixem fins a la 12a posició, tots aquests equips amb opcions de ser els quarts de final.
Tot això a l'Eurolliga. Ens toca passar pàgina, ens fixem en la jornada CB del cap de setmana, un cap de setmana que s'ha batejat com el cap de setmana dels derbis, Marc.
Sí, a les 6, bàsquet Girona i Baxi Manresa juguen a Fontajau en un partit que ha de marcar la part baixa de la classificació. Els gironins 14ens busquen escapar definitivament de baix, mentre que els bagencs 16ens volen implicar més equips en la lluita per la salvació. Un Manresa que avui ha conegut el Tenerife com a rival en els quarts de final de la Basketball Champions League en el sorteig. A 3:15, Barça i Joventut es veuen les cares al Palau per quarta vegada aquesta temporada. Els logren a buscar mantenir-se entre els 3 primers classificats, mentre que els verd i negres hi arriben, Dani, havent guanyat 11 dels últims 14 partits en totes les competicions que han jugat.
Mira, ara de seguida saludarem a una persona que tinc en línia. És Jordi Trias. Ara el saludo abans, però és el jugador que més equips catalans ha estat a la CB o no? Perquè ha jugat als 4 equips.
No, tècnicament ell n'ha estat a 3, perquè Manresa no arriba a jugar a l'ACB. M'ho he mirat i he trobat 3 jugadors que van jugar en 5 equips catalans a l'ACB, entre el que seria la Lliga Espanyola i l'ACB. Un és nord-americà, Mike Phillips. Va jugar Mollet, Barça, Licor 43, Espanyol i Granollers. L'altre és un nom molt vintage, estic convençut que Damià López, sí, ara mateix des de casa farà. El germà gran d'Epi, Herminio San Epifanio,
home,
Epi primer, va jugar al Barça, al Granollers, a l'Hospitalet, a l'Espanyol i al Balbi Girona. I l'altre és l'únic català en aquesta categoria, Quimet Costa, que va jugar al Cotonificio, al Barça, al Licor 43 de Santa Coloma, al Balbi Girona, i un cop s'havia retirat va jugar dos partits, només dos, amb el Joventut de Badalona, a mitjans dels anys 90.
Déu-n'hi-do. El més recent és el Jordi Trias. Ara sí, li agraïm que estigui amb nosaltres. Hola, Jordi, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Molta teca aquest cap de setmana, eh?
Sí, un cap de setmana... Bueno, doncs que, primer de tot, que agrada perquè tenim els quatre equips a la CB, que això ja és el prioritari, que fins fa poc no era així, i ara doncs a disfrutar i cadascú amb els seus objectius, està clar.
Està claríssim. I, de fet, comencem amb el partit aquest de demà entre Manresa i Girona, parlaves d'objectius. Tu que saps el que és ascendir de l'Alè Port a l'ACB amb el Manresa, home, sembla que com a mínim ara respira una miqueta més veient-se momentàniament fora del descens. Però, clar, és que està tenint una temporada molt dura el Manresa, Jordi.
Sí, correcte. Jo penso que per joc ja porta un temps que... o sigui, perquè ens entenguem, jo crec que si la temporada hagués començat fa poc, el Manresa es salvaria segur. Però porta la rèmora d'haver començat tan malament.
I demà contra aquest Girona, que vaja, ja ha agafat, ja ha consolidat el projecte després de, en un principi complicat, però s'ha tingut la paciència suficient, i aquest Girona, que com deies, objectius diferents entre tots dos, malgrat que tots dos en un principi de temporada els objectius havien d'anar pel mateix camí, que era salvar-se.
Sí, correcte. El que passa és que el Girona va començar a jugar millor abans. I les victòries també van arribar abans, van, com dius, van continuar creient en el projecte i fent-ho molt bé en diferents jugadors, no? Per tant, per això té ara mateix una certa tranquil·litat que també no siguem tampoc tan optimistes en l'aspecte de que el Girona tampoc ho té fet, que si perdés contra el Manresa es podria tornar a posar en aquesta zona. Per tant, li interessa molt també el Girona guanyar, perquè després sí, pràcticament, hauria d'anar molt malament la cosa perquè tingués problemes per salvar-se.
Que no es confia, evidentment, amb el suport del Congost demà al Manresa davant del Girona. I al cap d'una estona, doncs, dos equips que també coneixes perfectament, Barça i Penya. Amb aquesta temporada també del Barça, Jordi, tu que coneixes bé el Club Blaugrana, has guanyat títols amb ell. Ostres, que està sent diferent de les dues anteriors de Saras, no? Amb aquests dubtes sembla que arriba com una miqueta més tapat respecte a les altres dues temporades.
Sí, jo penso que el que s'ha de millorar i que està costant més és que no acaben de ser regulars en els mateixos partits. Hi ha vegades que guanyen de molts punts i els remunten, i tot i així a vegades acaben guanyant igualment, però acaba aquell mal regust de que la cosa no ha acabat d'anar com voldrien, no? Tot i així, jo sóc optimista, crec que, d'acord, menys la Copa del Rei, que evidentment va ser una decepció, tant a la Lliga CB com a l'Euroliga, està en dalt de tot, amb totes les garanties de poder guanyar alguna competició de les dues o les dues, i per plantilla, evidentment, doncs, confio que puguin, pues el que dic, no?, arribar a guanyar algun títol.
I davant d'un Joventut que, home, el que és bo... Sempre que es respecti l'esportivitat, que ja sabem que a vegades ens passem de revolts de tensió, que en els últims anys són partits molt xulos, aquests clàssics del bàsquet català, perquè la penya realment és molt competitiva contra el Barça.
Exacte, això és una bona senyal, no hi ha dubte, no? Fins fa poc el Barça, doncs, vale, era un derbi, però contra qualsevol català era clarament favorit. Ara el Joventut ha millorat molt des dels últims 2-3 anys, s'està consolidant en aquest grup de dalt, que pot donar aquest ensurt a equips d'Euroliga, i fins i tot bueno, amb l'ambició de poder-ho ser ells, perquè, per exemple, a l'Eurocup podrien guanyar-la i competir l'any que ve a Euroliga. O sigui, que és un equip que realment el Barça haurà d'estar molt atent perquè pot guanyar perfectament.
I tant. Jo crec que és un dels passos que falta, que la penya ja la veiem a Euroliga una altra vegada, cosa que seria una gran alegria. Demà, a les 6, Manresa i Girona, a 3 quarts de 9, Barça-Penya. N'hem parlat uns minuts aquest tros de jornada amb qui, insisteixo, va vestir les quatre samarretes. No li demanarem porres, que sé que s'estima molt els quatre equips. Jordi, una forta abraçada, que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies per tot. Fins ara.
Gràcies al Jordi Trias. I per tancar alguna cosa més, Mundet?
Sí, que l'Uni Girona ha anunciat la incorporació de la pivot madrilenya del Leganés, Ceci Moate, per substituir les lesionades Araujo, Echarri i Bancolé. Ja tenen la salvació del sac amb Leganés. Sí. És jugadora, més a més, internacional del 3x3. Veurem si debuta diumenge a les 6 de la tarda en partit de Fontajau contra l'IDK de Guipúscoa.
és l'últim partit de sanció que encara arrossega Bernat Cano.
Encara queda dit. Gràcies, Marc, bona nit.
Bona
I abans
nit.
De tancar, recordem, s'apropa la gala de lliurament dels Premis Drac dilluns 17 d'abril a l'Auditori de Barcelona, amb els guardonats a l'escenari, Marc Giró com a mestre cerimònies i les actuacions de Siderland, Mirraja i el mag Jordi Cap. Si voleu venir, entreu a RAC1.cat per optar una invitació doble i viure la segona edició de la gala Premis Drac de RAC1 el dilluns 17 d'abril a l'Auditori de Barcelona, amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Fins aquí el Tu diràs d'avui, que no està poc. Demà més esports i més ràdio RAC1. Gràcies, descanseu.
Tu diràs.
RAC1. Notícies. Víctor Cullell.
Què tal? Bona nit. Un minut i seran un quart de dues de la matinada. L'incendi de l'Alt Millars, al País Valencià, a uns 70 quilòmetres a l'oest de Castelló, continua descontrolat i ja ha cremat al voltant de 4.000 hectàrees. En l'última actualització que s'ha fet, el govern valencià parla de situació crítica i és que ha calgut desallotjar més de 1.500 persones. La consellera d'Interior de la Generalitat Valenciana, Gabriela Brau, ha explicat que els bombers continuaran treballant tota la nit perquè les properes hores, diu, són decisives.
Está todo el mundo entregado para intentar pues que la estrategia que van a poner en marcha esta noche, insisto, el punto de anclaje en la carretera para realizar fuego técnico, consiga parar el avance del fuego. Porque si no lo conseguimos, pues la situación mañana a primera hora va a ser bastante más complicada.
La consellera d'Interior no s'ha volgut mullar sobre les causes de l'incendi. La Guàrdia Civil ho continua investigant i tot apunta a una negligència d'una brigada municipal que feia tasca.